Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Bon dilluns, estimat. Com estàs?
Molt bé.
Content?
Molt bé. Sí, sí, molt content, la veritat.
Perfecte i fantàstic. Sí, sí. Tens al·lèrgia, tu, a la vida?
Al·lèrgia a la vida?
No, al·lèrgia a alguna cosa, a la vida?
Ai, aquest titular està molt bé, eh?
Tinc al·lèrgia a la vida.
Soc al·lèrgica a la penicilina, com Malcom Otero.
De veritat?
Sí, ho vaig descobrir en aquesta casa, a Catalunya Ràdio. M'estava fent un... Res, doncs em van treure un queixal i l'altre dia ho comentàvem, per cert, he d'agrair a Joan García. Això és cert.
Joan García, dels Serveis Informatius.
Fa molts anys, quan jo treballava alguna pregunta més, al matí de Catalunya Ràdio, amb l'Antoni Bassas, jo em vaig desmallar al mig de la redacció i el Joan García em va salvar.
Et va reanimar?
I, bueno, em va acomodar, em va posar...
Al·lèrgica a la penicilina?
Escolta'm
una cosa.
I llavors vaig descobrir que era al·lèrgica al...
Això ho hauria de saber jo, perquè sóc qui treballa amb tu. Fot 6 anys i et passa alguna cosa, de saber que ets al·lèrgica
a
la penicilina.
Ara et passaré l'informe de les meves al·lèrgies.
Bueno, espera't, vas llarg de paper, no?
100 pàgines.
Déu-n'hi-do. Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya la solucioneta. Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tu ets al·lèrgica a la penicilina?
No, que jo sàpiga, no.
Alguna al·lèrgia?
No, bé, avui entenc que podem desgranar al·lèrgies, intoleràncies, reaccions, que no és ben bé el mateix.
Tu fes el que vulguis.
Jo sé que em bullen els ulls amb aquesta cosa dels plataners, però crec que això a tothom se'm cremen les còrnies. I després sóc intolerant al gluten, però al·lèrgia, no.
No, intolerant no, que no existeix. Ets sensible, sensibilitat no celíaca al gluten.
Exacte, això.
Perquè vam fer un programa excel·lent, per cert, si voleu recuperar-lo al web i app de Catalunya Ràdio. Vam parlar de sensibilitat no celíaca al gluten, vam parlar de celiaquia i vam parlar d'alguns casos d'al·lèrgia al gluten, tot perfectament explicat per la doctora que ens va visitar. Avui, però, no parlem de gluten, avui parlem d'una solució primaveral, avui parlem d'al·lèrgies ambientals. L'Albert sempre m'agafa contrapeu, el tio,
DJ Jola.
Es calcula que a Catalunya prop de 2 milions de persones tenen alguna al·lèrgia d'aquest tipus, d'aquestes ambientals. Quins són els símptomes? Com i quan es detecta una al·lèrgia ambiental? I sobretot, es pot prevenir? De quina manera? Vosaltres sabeu que sou al·lèrgics? Com ho veu detectar? Com ho veu notar? Una al·lèrgia d'aquest tipus és crònica? O es pot passar? És a dir, pot passar com amb les al·lèrgies alimentàries, que apareixen i pot ser que desapareguin? El canvi climàtic i la contaminació han agreujat aquest problema? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té en Joan Bartra, que és cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Clínic. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Joan?
Perfecte.
Tu ets al·lèrgic?
Doncs no.
Mira, escolta, i per què t'hi vas dedicar, a l'al·lergologia?
Perquè és un problema de salut, com tant d'altres, que es mereix l'atenció, no? L'atenció a la població que la pateix, i aquí estem els al·lergòlegs per intentar ajudar i millorar la qualitat de vida.
Ara t'he fet una pregunta que és del més absurd, no? Perquè sembla que el metge, què vol dir? Que si no té la patologia no pot estudiar-la, malament anem, no?
Solen ser els psicòlegs, que s'hi dediquen per algun trauma previ. No, de veritat, molts psicòlegs diuen, jo vaig patir, per tant m'he fet psicòleg
com
per ajudar.
Com a psicologia? Puc confirmar aquesta tesi.
Vull dir que no cal que siguis traumatòleg perquè t'han amputat una cama, no?
Ai, senyors, així d'entrada. Per cert, avui línies obertes, com sempre. Ja ho sabeu, diferents vies de contacte, Fran?
Sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, si volen doncs comunicar-se amb nosaltres, o al WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, allò, aquell telèfon que tenen guardat.
Guardeu-lo,
La solució amb Elisenda Carot, el tenen guardat moltes dels nostres oients. I que ens expliquin, doncs, dues coses, si volen. Si tenen alguna al·lèrgia puntual d'aquestes ambientals.
A què teniu al·lèrgia, va? A les gramínies. Jo tinc... El meu pare té al·lèrgia a les gramínies.
Ostres, sí?
Sí.
Quina, quina concreció.
Molt concret, sí. Però crec que li van punxar el braç. Ara li preguntarem al doctor, perquè ho estic fent tan poc tècnic. Li van punxar el braç amb un munt de coses i li anava reaccionant al braç, que al final semblava que tingués allà un bombó d'aquests, un Ferrero Rocher, saps? Amb el braç tot reactiu, per veure les al·lèrgies.
Doncs també poden fer això, explicar-nos la seva història, com ho van saber, si tenen alguna al·lèrgia, o si tenen alguna consulta, si tenen algun dubte, perquè hi ha molta gent que s'ha posat en contacte, que sabien que fèiem aquest programa, dir com podem diferenciar un simple estornut d'una al·lèrgia, que tinc jo els plataners per dir alguna
cosa. Exacte. A veure, Joan, comencem per l'inici. Què es considera una al·lèrgia d'aquestes ambientals?
Doncs l'al·lèrgia és un defecte del sistema immunològic.
Sou defectuosos.
Sí.
A veure, apuntem,
A veure.
Defecte del sistema immunològic.
perquè, bueno, respon d'una forma anòmala quan no hauria de fer-ho contra alguna substància exògena externa a l'organisme quan no hauríem de fer-ho, no? Un pol·len, perquè avui parlem d'al·lèrgies ambientals, però si parléssim d'aliments, perquè un enciam o un préssec ha de ser algú danyí. Per tant, l'al·lèrgia és una alteració del sistema immuner.
Una cosa que tenim nosaltres malament. Una al·lèrgia és aquesta reacció del sistema immunològic al cos a substàncies de l'aire. On trobem aquestes substàncies? Als arbres, a les plantes, aquestes, parlem de les al·lèrgies ambientals, eh?
Doncs formen part de l'aire aquest que respirem, no? Que està en contacte amb els nostres bronquis, amb el nostre nas, amb les nostres conjuntives dels ulls, doncs perquè estan flotant aquestes substàncies. Si avui parlem d'al·lèrgia a la primavera, o millor dit als pol·lens, doncs per posar una xifra, possiblement dintre d'un parell de setmanetes o potser menys, tindrem per un metre cúbic a la ciutat de Barcelona, a l'Eixample, que no vol dir que el món s'acabi a Barcelona, però 1.500 grans per metre cúbic.
Grans?
O sí, això per un metre cúbic. Això vol dir que tots ho respirem i crec que has comentat abans, Estel,
els plataners, no sé,
els plataners, i tens tota la raó, dius, ja, no només per cau de, per mecanisme al·lèrgic, sinó que, clar, tota aquesta massa que en diem biògena no deixa de ser un irritant.
Totalment.
I vol dir que si vas caminant, vas en bicicleta, vas a moto, impacten.
Per tant, pot ser la gola, això.
Exacte, el que diu l'Estel, que a vegades tens la sensació que els plataners fins i tot t'impacten físicament, Aquelles borles que cauen, t'ataquen els ulls. Pot ser que, tot i no ser al·lèrgics, ens provoqui una irritació, és a dir, que se'ns saturi el sistema, no sé si és percepció, sensibilitat, allò de dir, jo no sóc al·lèrgica, per exemple, però hi ha dies que, ostres, començo a rajar pel nas, les mucoses s'activen i jo no sóc al·lèrgica.
Sí, hi ha un mecanisme d'irritació inespecífic, no al·lèrgic, el que passa que la intensitat amb la que es manifesten aquests símptomes no al·lèrgics són molt llunyans, són molt més minsos que els que realment donen un quadre al·lèrgic. Per tant, quan hi ha estornuts, quan hi ha picor, quan hi ha aquest malestar que impacta la qualitat de vida, el més normal és que sigui un quadre al·lèrgic.
Tu ara parlaves del pol·len, ho has concretat molt. Quines substàncies provoquen aquesta al·lèrgia? Sempre és pol·len?
Doncs, quan parlem de la primavera, majoritàriament són pol·lens. Encara que també tenim, perdó, un altre protagonista a l'ambient, que són les espores de fongs, microscòpiques.
Espores de fongs?
Microscòpiques, que n'hi ha, doncs, també a milers. El que passa que fa mal allò que l'individu, o millor dit, la seva resposta immunològica, aquesta alteració, decideix que pot fer mal, i quan diem fer mal vol dir aquesta resposta al·lèrgica, que no sempre és greu, altera la qualitat de vida, però no vol dir al·lèrgia igual a gravetat. Molèstia, segur.
Molèstia, segur, exacte.
Però espores de fongs, quins fongs i on es trobarien? Al carrer?
Doncs sí, ara si mirem a l'aire, encara que estigui més o menys doncs nítid, transparent, aquí tenim molta massa que en diem, no? Protagonistes que estan flotant i no els veiem, però hi són, en quant als pol·lens i també les espores de fongs. Sí que és cert que ara no és temporada alta d'espores de fongs, però és que pot haver-hi d'espores de fongs 10 vegades o 100 vegades més que de pol·lens.
Quan és temporada alta d'espores de fongs?
Bé, així com el pol·len té una distribució bastant típica durant els mesos de l'any, quan correspon a aquell arbre o aquella malherba, o aquella gramínia que comentàveu, i amb més o menys volum o quantitat, però reprodueix, en canvi, les espores de fongs segueixen pics que són molt impredibles. És a dir, que no podem fer un patró com és el cas del pol·len.
Però pot ser allò, un moment molt plujós, no? Després que ja vingui un moment de calor, imagino que les espores allà es disparen, quan es disparen els fongs, no?
I depèn de quin pol·len siguis al·lèrgic, també pot potenciar una al·lèrgia a les espores de fongs.
Al·lèrgies creuades, Respostes creuades, Hi ha més prevalència, si en tens una, a tenir-ne d'altres. A veure, el 677-38-77-19, comentaris o preguntes.
Mira, el Toni diu que és al·lèrgic al pol·len, concretament del xiprer. La Maria Àngels té un fill de 14 anys que és al·lèrgic als plataners, a l'olivera, i al pèl d'agost també. Diu que pren cetirizina, gotes als ulls i també esprai nasal, i diu, i pregunta: m'han dit que hi ha un tractament eficaç per no haver-se de medicar. És cert això? M'han parlat d'una punxada d'efecte únic.
Una punxada d'efecte únic, que seria una vacuna?
Segur que s'està referint, no?
Mira, si algú s'ha vacunat, truqueu-nos al 93-201-7474.
Són les famoses, famoses o no, les vacunes d'al·lèrgia, que nosaltres, per parlar una mica més de propietat, parlem d'aquesta immunoteràpia específica amb al·lèrgens, que, depenent de quin és l'al·lergogen, l'al·lergè, que és el causant dels símptomes, i també depenent d'unes característiques immunològiques del pacient que ho pateix, en alguns casos, que no són pocs, podem oferir aquest tractament, que ajuda i molt. No cura, però pot ajudar i molt.
I aquesta vacuna ha de ser ad hoc, específica, per l'al·lèrgia que tu tens, o és una genèrica?
No, és ad hoc, és específica. El que passa que vol dir que els pacients, i estem parlant, no?, de l'oient, crec que era, entre altres, pol·len d'olivera o pol·len de xifrer.
Sí, correcte, i tant.
Aquesta composició sol ser igual per tots els que tenen al·lèrgia al pol·len de xifrer. No és que s'individualitzi una vacuna de xifrer a un tipus d'al·lèrgia específica del xifrer.
Entenc, d'acord.
Si en tens diverses al·lèrgies, t'has de posar diferents vacunes? Xifrer, plataner... Clar, tenim aquí tota la flora i la fauna.
Sí, eh?
Sí, doncs això també és un tema que és molt interessant, perquè com tot en medicina tot va evolucionant, i darrerament s'han desenvolupat aquestes vacunes d'al·lèrgia que permeten, en alguns, insisteixo, algunes fonts al·lergèniques, alguns pol·lens i alguns pacients, simultanejar el tractament de diferents pol·lens, perquè aquestes vacunes han millorat i es permet que estiguin, no?, amb una dosi suficientment potent per cada un dels al·lergògens a tractar i que sigui eficaç en aquells pacients.
Déu-n'hi-do. Mireu, algú que es vacuna des de fa 2 anys per algun tipus d'al·lèrgia. Ara li preguntarem. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba, tu quants anys tens?
Jo tinc 21 anys, camí cap a 22.
21 cap a 22. Això perquè és joveneta, perquè després et deixes de dir camí cap a 22. Escolta, Alba, a veure, tu et vacunes des de fa 2 anys per l'al·lèrgia. Quina al·lèrgia?
Jo em vacuno des de fa 2 anys per... Bueno, en tinc bastantes d'al·lèrgies, però me'n vacuno per 3, que són els àcars, els àcars de la pols, sobretot, el pol·len, i també, doncs, el que seria els plataners, que els tenim a Barcelona.
I et posen una sola vacuna i t'ajunten les 3 fórmules, o et punxen 3 vegades?
No, és una sola vacuna, i llavors en aquesta vacuna estan com si haguéssim barrejats, jo no t'ho sé explicar de forma supertècnica, però el que a mi em va dir el meu al·lergòleg és que aquí estan com barrejats els 3 líquids que a mi em fan com si haguéssim la reacció immunològica. No, mira, són 3 vacunes, és una amb els 3 ingredients.
Ens ho explicarà en Joan de manera més tècnica. Ho ha fet molt bé l'Alba, jo crec.
Ho ha fet de 10, de matrícula d'honor de cum laude, és a dir que sí, però no vol dir que totes les vacunes que portin diferents fonts al·lergèniques siguin d'unes característiques similars. Per fer aquest tipus de tractament, insisteixo, s'ha de triar molt bé quines són les fonts al·lergèniques, quins són els pol·lens, i en quina quantitat, perquè sigui, insisteixo, eficaç. Perquè a part de ser segura, això per suposat, no podem partir de pensar en eficàcia ni són segures, però a partir d'aquesta seguretat, el que hem de buscar eficàcia, per això necessitem una determinada concentració d'aquestes fonts al·lergèniques que ens comenta la Vivian.
Alba, escolta'm una cosa. Tu, abans de vacunar-te, quins símptomes tenies?
Jo els símptomes principals que tenia era un festival d'estornuts, però sense parar, molta picor d'ulls, i també el fet d'estar estornudant sense parar em porta en molts moments i em portava abans més a quedar-me sense respiració, d'haver de sortir fora si estava dins de casa a que em toqués l'aire, perquè si estava estirada o així, doncs no podia ni respirar.
Ostres, alguns casos greus, com aquest sembla ser el de l'Alba, poden requerir necessitats d'oxigen o alguna suplementació, diguem-ne, per respirar?
I tant, estem parlant de l'asma, és a dir, l'al·lèrgia respiratòria es caracteritza per tenir una inflamació de la mucosa del nas o dels ulls, això en diem una rinoconjuntivitis, que són aquests constipats reiteratius que a vegades es poden confondre, i quan afecta els bronquis ja en parlem no de bronquitis, sinó que parlem d'asma bronquial. I els al·lergens, amb alguns pacients determinats, comencem, no?, o tornem a repetir això de que s'ha d'individualitzar perquè cada pacient és un món, doncs pot ocasionar crisis d'asma greu. I si estem parlant d'al·lergens ambientals, doncs hi ha, a vegades, inclús pels pol·lens, algunes epidèmies d'asma greu que han portat a una part de la població a arribar a urgències, inclús està descrit, que no és freqüent, ho dic per no alarmar, però inclús casos d'asma fatal, malauradament, no? I això està descrit en la pandèmia.
Clar, això fins on arriba el meu coneixement, i des de petita jo el que havia vist és el Ventolin, no? Aquest que la gent el portava a sobre quan ja sabia. No sé si continuem aquí o s'ha evolucionat en aquest sentit, o els inhaladors, diguéssim, jo he dit una marca, però aquests inhaladors continuen sent una solució encara, ara?
Doncs ho són, però afortunadament hi ha molt altre tractament que s'ha desenvolupat i que ha d'acompanyar o suplementar aquest famós Ventolin, el salbutamol. De fet, un dels problemes que hi ha, i estem parlant d'asma, sobretot asmes no controlats, asmes greus, asmes que poden fer que el pacient acabi a urgències i perquè no intubat. I en alguns casos, insisteixo, no és per alarmar, estem parlant d'asma general, perquè no, produir la mort, és justament perquè són moltes vegades aquests pacients que fan única i exclusivament tractament amb el Ventolin o el salbutamol de rescat sense anar a altres tractaments molt més indicats, molt més potents, d'acord a la gravetat d'asma. Perquè dir d'asma és dir molt i és dir poc.
Alba, en el teu cas, per què decideixes vacunar-te? És una suggerència del metge, entenc?
O sigui, jo decideixo vacunar-me perquè jo tinc... O sigui, aquestes al·lèrgies jo les tinc des de petita, però no les tenia tan fortes com quan l'última vegada que em vaig fer les proves, que va ser el novembre de 2023, quan se'm disparen moltíssim, em diuen que m'han augmentat molt, i explico també els meus episodis doncs, de picors, d'estornuts, de falta de respiració quan m'entren els episodis al·lèrgics, i em diuen que una de les solucions davant de totes les al·lèrgies que se'm presenten al davant és la vacuna, si més no, per pal·liar una mica tots aquests efectes.
I ja ho has notat? És a dir, empíricament has notat una millora des que et vacunes?
Sí que he notat una millora, no se m'ha acabat l'al·lèrgia, això segur i més ara en l'època en la que comencem a entrar, però no tinc tants episodis tan seguits com els podia tenir abans. Potser ara em passa una vegada al mes, quan abans potser em passava 3 vegades a la setmana.
Doncs, Alba, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Crec que ens servirà per preguntar moltes coses al doctor. Una abraçada i molta sort.
Moltes gràcies.
Fins ara, Alba. Adéu, adéu. Ara, l'Alba deia, se m'han disparat. Es disparen les al·lèrgies respiratòries, en aquest cas? És a dir, pot ser que, pel que sigui, el nostre cos reaccioni molt més que fa un any?
Bé, primer de tot, com dic, que l'al·lèrgia és una alteració del sistema immune, amb aquesta alteració no es neix, sinó que la pots desenvolupar amb els anys. Una al·lèrgia respiratòria, i avui toca parlar del pol·len, pot debutar, per què no, als 3 anys d'edat, als 4 anys d'edat, als 5 anys d'edat, endavant, i per què no? Hi ha algunes al·lèrgies respiratòries que inclús poden debutar, encara que no és freqüent, als 70 anys o als 80, malgrat que el més freqüent, quan estem parlant d'al·lèrgia al pol·len, és a les primeres 3 dècades de la vida. A partir d'aquí, clar, pot ser que, mentre no sigui al·lèrgic, totes les meves primaveres, del punt de vista de símptomes, són fantàstiques, però a partir d'aquesta alteració immunològica és quan les següents primaveres, depèn on estigui, començaran potser ja a tenir un impacte a la meva qualitat de vida.
En cap cas retrocedeixen, eh? Un cop hem debutat, és difícil, no?, que retrocedeixi gratuïtament.
Doncs, medicina tenim un no i un sí com a valors absoluts, mai els podem dir, o el mai o el sempre, però hem de dir que normalment, i el que hem de dir és que una vegada que debuten, aquestes manifestacions es tindran sempre que hi hagi l'exposició a aquesta font al·lergènica. Per tant, al·lèrgia depèn de l'exposició, no? Abans aquí el company ens deia que si pren una penicilina va acabar estès a terra, mentre no hi hagi penicilines pel mig, no hi ha
problema. Tot estarà bé, no?
De moment tot bé, no?
No hi ha problema. Sí. Pues, amb els al·lergens ambientals passa el mateix, el que passa que, bueno, és difícil evitar-los.
I pot ser, Joan, ara deies és difícil evitar-los, podria ser que algú se li acabés recomanant de dir, escolta'm, canvia de residència?
Doncs, afortunadament, com que tenim, a partir que es faci un bon diagnòstic, un bon diagnòstic, tenim meravellosos tractaments que solen ser molt eficaços i, a més, amb un perfil de seguretat molt bo, això vol dir que el 95% dels pacients, si el metge fa bé la feina i el pacient té una bona adherència al tractament, i aquest binomi us asseguro que no és fàcil que es dongui, però si es donés aquesta circumstància...
Adherència vol dir el que nosaltres fem cas del metge, no?
Exacte, que segueixi les pautes, perdoneu, les pautes de tractament recomanades. Doncs, aproximadament el 95% dels pacients tindrien que tenir la seva al·lèrgia, i anem a parlar d'una paraula, que és control, perquè curals no els curem. Però igual que no es cura la diabetis, igual que no es cura la hipertensió, o igual que no es cura l'artritis reumatoide. En canvi, tenim meravellosos tractaments que la majoria de pacients fa que visquin com pràcticament no tinguessin al·lèrgia. I això és algo a tindre molt en compte.
Mira, una al·lèrgia molt curiosa, que potser, perdona'm, Estel, ara vaig amb tu, que potser algú comparteix. A veure, Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
A tu què et fa al·lèrgia, nena?
A mi em fa al·lèrgia l'aire condicionat. Del transport, dels locals i de tot.
A mi també.
Epa!
Em fot una moquera que no veig.
M'agrada molt, em fot una moquera, A tu també, Estel?
Bé, és que estem bojos.
Però això és l'aire condicionat, doctor? Això és l'aire condicionat o són els àcars que hi ha en els filtres dels aires acondicionats?
Doncs aquí poden haver-hi, com a mínim, dos factors. Una és que davant d'una mucosa, no?, del nas que sigui hiperreactiva, és a dir, que hi ha nassos i nassos, doncs, amb estímuls inespecífics, aquesta mucosa del nas o dels ulls, aquest estímul de canvi de temperatura faci que tingui símptomes com aquest moqueig, com aquesta aigüeta.
És pel canvi de temperatura.
Això en diem, té un nom, que ja sabeu que ens agrada posar a noms, que és una rinitis que en diem vasomotora.
Vasomotora.
Sí que és cert, i això és un tema, els pacients els explico que és un, tots tenim uns termostats, i aquests termostats hi ha gent que els té desajustats, i aquests canvis de temperatura sobtats fa que el nas, aquests receptors, aquests termostats, es disparin i hi hagi una sèrie de símptomes que fonamentalment és aquesta regera, aquesta mucositat que és com aigüeta. Però, moltes vegades, què passa? Que perquè hi hagi aquesta hiperreactivitat, perquè hi hagin aquests termostats, aquests receptors que siguin molt sensibles a aquests canvis de temperatura, vol dir que hi ha una inflamació de base
prèvia.
Prèvia. I aquesta part prèvia, moltes vegades, és l'al·lèrgia que rau a sota. Per tant, van de la mà.
Amiga, per tant, pot ser, Antònia, que tinguis aquesta rinitis vasomotora, que seria pel tema del canvi de temperatura, però hi ha una base potser al·lèrgica d'alguna altra cosa, eh?
En molts pacients hi és que dona, no? És el que fa que sigui doncs, aquest nas ja predisposat que amb canvis inespecífics... Doncs...
I només et passa amb els aires acondicionats, eh?
Sí, l'aire.
I amb la calefacció et passa?
No, la calefacció no.
Curiós, eh?
Jo també
si només em passa l'estiu, que tot va amb aire, pues llavors és quan tinc el problema.
Doncs deu ser aquesta rinitis vasomotora.
Sí, hi ha gent que el típic és quan posa el peu a terra, quan s'aixeca pel dematí.
Mira, sí, això li passa a un company de la casa,
doncs
i sempre ens enfotíem d'ell, el Carlos Braiber. Diu, m'aixeco, poso un peu a terra i començo a estornudar. I nosaltres diem, a veure, Carlos, que... punxeu-me el Carlos Braiber, a veure si ens pot atendre la trucada i que ens ho expliqui.
Informació de servei.
Ostres, que fort, ara li donarem una resposta. Espera, que allibero l'Antònia. Antònia, gràcies, eh?
A vosaltres.
Una abraçada, tingueu bonica.
Bon dia.
Parlant de fred, em sembla que ens diuen coses similars a través del WhatsApp.
No sé si serà cosina germana del que tenia l'Antònia, però la Núria diu que li van diagnosticar fa uns quants anys al·lèrgia al fred. Diu, la prova me la van fer amb un glaçó. Els primers dos anys van ser molt complicats perquè no es podia banyar a la platja. L'aire condicionat no el suportava ni tampoc la nevera. Em va agafar tanta por perquè el metge em va dir que amb un canvi brus de temperatura se'm podia aturar el cor. Em picava molt on no tocava, em sortien ronxes vermelles, etcètera, etcètera. Diu, per sort, les reaccions amb el pas dels anys no són tan severes. La meva pregunta pel doctor és, això és crònic o pot marxar?
Com es diu aquesta oient?
Núria.
Núria. Núria, ara et responem i també el doctor ha fet una cara quan ha dit lo de parar-se't el cor. Ara ho intentem aclarir. Realment una al·lèrgia al fred ens pot portar a parar-nos el cor? Anem a la publicitat i a la tenim en Braiber? Tenim en Braiber? Ah, espera. Carlos, bon dia.
Hola. Què tal? Bon dia.
Com estàs, Braiber?
Bé, ara bé.
T'he hagut de trucar perquè, no sé si estaves escoltant la ràdio, espero que sí, el doctor acaba de dir que hi ha gent que que tenen una al·lèrgia que es diu rinitis vasomotora, que és pels canvis de temperatura, i alerta que li pot passar a algú quan posi un peu a terra. És el teu cas, Carlos?
Certifico que això és així. Això és així. No, almenys a mi m'ha passat durant molts anys. Que et lleves allò a la nit o al matí despistat, sense mitjons o el que sigui, i al cap de res comences a tornar com un boig i estàs tot el dia ja per tirar les escombraries.
I escolta'm, tu tenies resposta? Perquè, clar, quan ens ho explicaves a nosaltres, el Fran i a mi particularment, ens en fotíem. Tu sabies que era una condició mèdica?
Sí, fa poc, molt poc m'ho van dir, pels anys que fa que em passa, fa molt poc algú de Torrino em va dir que existia com a mínim i que era una possibilitat i que no m'estava tornant boig.
Bé. I què li podem dir a en Carlos? Que es posi mitjons, bàsicament, no? Vull dir, hi ha poca cosa més a fer, no?, amb aquest tipus d'al·lèrgies.
Sí, bàsicament.
Doncs, a veure, perquè... Bueno, primer que estic, suposo... Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Que això deu durar pocs segons o pocs minuts, no? Correcte?
I... Bueno, sí, si tallo el tema, sí. Si m'abrigo força, sí, però sí, si no, sí. Podria estar...
Però una vegada més, depèn, no?, l'impacte que hi ha a la qualitat de vida, no?, el que realment, doncs, amplifica en el temps aquestes molèsties, sí que hi han uns tractaments per poder, doncs, controlar una vegada més, ajustar aquests termostats, Carles, que tens uns termostats desajustats al nas.
Ajusta't els termostats, Braiber. Escolta'm, gràcies per agafar-nos la trucada.
A vosaltres, un petó.
Una abraçada, fins ara. Va, de Carlos a Carles, perquè en tenim un altre aquí d'al·lèrgic. A veure, Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, te m'esperes 2 minutets?
Cap problema.
Ells queden a la publicitat i hem de respondre a aquesta oient.
M'espero, cap problema.
A la Núria, que tenia al·lèrgia, o que té, malauradament, al·lèrgia al fred, que ens pregunta si és crònic, si és per sempre, i també volem aclarir, se't pot parar el cor per un tipus d'al·lèrgia al fred?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'al·lèrgies ambientals. Totes les preguntes ens les podeu formular al 93-201-7474, al 677-38-77-19, que en tenim unes quantes aquí pendents, i tenim també en Carles. El tenim pendent al telèfon. A veure, comencem pel Carles, així l'alliberem. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, vaig primer amb tu i després responem a la Núria. A veure, fot-li.
A veure, jo dec ser el raro de la pel·lícula.
Foli.
Jo de nano, de petit, 4, 5, 6, 7 anys, asma per al·lèrgies d'arribar a ser ingressat a l'Hospital de Sant Pau, quan era l'hospital amb oxigen, vull dir, molt fotut, i amb els anys he deixat de ser al·lèrgic. Ostres. Només sé que sóc al·lèrgic en l'olor de l'alquitrà recent posat i amb alguna planta que floreix al mes d'agost a Alta Muntanya, a la zona de Font Romeu, per allà dalt.
Molt concret, no vagi a Font Romeu, eh?
Sí, ho vaig averiguar en diversos anys, en diferents èpoques. No sé quina planta és, però el que sí que és cert és que hi ha una planta allà dalt que sí. Però, en canvi, jo sóc nascut a Barcelona i a Barcelona jo de nen, vamos, les passava canutes de veritat. Ostres. I amb els anys he perdut aquesta sensibilitat.
Això pot ser? És a dir, tu em deies que no és habitual, oi, Joan? Però pot arribar a passar que perdis aquesta sensibilitat o que deixis de ser al·lèrgic? O que, si més no reacciona el teu cos?
Bueno, una vegada més és molt interessant tot el que ens aporten aquí.
A veure,
no?
Si ets un cas d'estudi, Carles.
Mira, el que li passa al Carles és també forma part del que en diem l'evolució de la història natural a vegades de l'al·lèrgia respiratòria. Què vol dir això? Que hi ha pacients que de forma, anem a dir, espontània, el seu sistema immunològic, a partir de que hi ha aquesta anomalia, no?, aquesta malaltia que és l'al·lèrgia, també intenta per supervivència, el que en diem, una paraula que en diem homeostasis, equilibri immunològica. El sistema immune intenta espontàniament regular, és com el yin i el yang.
D'acord.
I això en alguns pacients veiem que passa, i d'una manera molt important, de manera que encara que continuïn sent al·lèrgics, és a dir, continuïn estant sensibilitzats, perquè si li repetim les proves amb un pacient 30 anys després de si és al·lèrgic als àcars o al pot de plataner, continuaran sortint positives, no vol dir que la manifestació sigui igual.
Per tant, possiblement, Carles, segueixi sent al·lèrgic, passa que el teu cos no es manifesta de la mateixa manera.
Pues que bé.
espera, que segueix el doctor, que té més explicacions. A veure, què li hem de dir més al Carles?
I a part de la part immunològica, també hi ha altres, no? L'organisme, la biologia, no?, del cos és sàvia i té altres mecanismes per recular, no?, el mateix sistema hormonal. Estava dient el Carles, crec que quan era o petitó o jove, potser adolescent o preadolescent, amb el canvi hormonal, aquest canvi hormonal a vegades té un efecte molt positiu. També pot anar en contra a vegades, sobretot amb les dones, que és un tema que és d'estudi.
També pillem aquí.
Sí, sí, però sí que és cert que aquest balanç, d'aquest balanç que hi ha en l'organisme, doncs a vegades alguns pacients ajuda a ajustar la resposta al·lèrgica.
Podria ser aquesta la resposta, Carles?
Igual sí, doncs espero ser esperança per alguns nanos joves que puguin tenir problemes i que sàpiguen que no és etern, que d'alguna manera la naturalesa en algun moment donat és possible solventar o com a mínim minimitzar-los.
Que faci aquesta homeòstasi que ens ha dit en Joan.
Sí, però jo crec que, malgrat que el temps a vegades cura, crec que afortunadament, i torno a insistir, tenim uns meravellosos tractaments que ens podem anticipar i no hem d'esperar a veure si hi ha sort, sinó hem d'intervindre, si tinguem sempre en compte aquest balanç, eficàcia, seguretat, per suposat.
Carles, gràcies per trucar-nos.
Jo estic parlant de que d'una de la meva edat estem parlant d'això de fa 60 anys, en tinc 68, el qual vol dir que estem parlant de que la medicina evolucionada i segurament a l'època que em vés tocat rebre aquests tractaments no estaven ni en element de ningú, cara.
Carles, t'agraeixo molt la trucada i ens està passant una cosa molt curiosa, que hem trucat a Carlos Braiber, tu et dius Carles i tenim un altre Carlos pendent. Ostres. Vull dir-se Carlos avui en dia crec que et garantitza tenir algun tipus d'al·lèrgia ambiental. Per tant, apunteu, pares i mares. Carles, gràcies per trucar, una abraçada.
A vosaltres, vinga.
Ara. Adéu, adéu. Val, cas de la Núria, al·lèrgia al fred, que el teníem aquí pendent, que deia que el metge li havia dit fins i tot que se li podia parar el cor si hi havia un canvi de temperatura molt brusc. Joan, què diem al respecte d'això de la Núria?
Doncs el que li passa a la Núria no és una al·lèrgia ambiental, respiratòria, sinó que es tracta d'una urticària crònica que en diem, doncs, a frigore, per dir per fred.
Urticària crònica a frigore. Sí, jo coneixia una persona que cada vegada que es dutxava li sortia aquest tipus d'al·lèrgia.
Passa que normalment, si la dutxa és calenteta a vegades...
No passa.
I el, no, al contrari, que pot ser. O sigui, són urticàries, perdoneu, Estel, que t'he tallat.
No,
són urticàries que en diem físiques. Vol dir que hi han factors mecanicístics físics, i el físic vol dir un canvi de temperatura a més fred, a més calor, la vibració, la pressió... Tot això hi ha pacients que ho pateixen, però aquest és el món de la urticària crònica induïble. I per bones notícies de la Núria, que durant anys i anys i panys, doncs, aquests pacients han estat patint d'aquesta malaltia amb mesures d'evitació, de prevenció, perquè no hi havia un tractament que la controlés. Afortunadament ja estan, a dia d'avui, disposem d'uns tractaments que amb molts pacients, no tots, però molts pacients són efectius i molts. I per només donar un matís...
Per tant, no hauran d'evitar els canvis de temperatura, sinó que es poden... És medicació?
És medicació, és medicació. I el que és més important que ha dit la Núria, hi ha alguns casos que són extremadament infreqüents, ho dic perquè una vegada més no hem de ser curosos i no hem d'alarmar, però sí, si pregunteu, hi ha alguns casos d'aquest tipus d'urticàries induïbles, sobretot per fred, que pot col·lapsar o bé via respiratòria o bé que degut, no?, a que tot un... És tot... Ets tot una ronxa sencera i, per tant, hi ha molta extravasió de líquids i vol dir que et pots sincopar i potenciar.
Què és això que deia del cor?
La resposta és sí, però insisteixo, això és extremadament infreqüent.
Clar. Per tant, no alarmem. En principi, no s'ha tardat per al cor, Núria. Estel, volies fer alguna pregunta? Perquè tinc el cortijo esperant el nostre historiador de capçalera.
Dèiem que, en general, l'al·lèrgia, si ho entès bé, és una alteració del sistema immune. Aleshores, fins a quin punt hi ha una base científica en el fet de l'alimentació que portem pugui arribar a determinar això? Perquè jo he llegit alguna cosa, però òbviament sabem que avui en dia hi ha molts falsos metges parlant per xarxes o teoritzant sense papers, no?, que li dieu. Aleshores, és possible que un canvi d'alimentació acabi ajudant amb una al·lèrgia o que un aliment concret, no que tinguem al·lèrgia a la gamba i si mengem gamba ens agafi, sinó que per, no sé, consumir llet, per exemple, tinguem problemes respiratoris? Hi ha alguna base científica en això?
Doncs amb això hi ha molts estudis i ja hi ha dades que les podem posar sobre la taula amb aquests papers, no?, amb aquesta evidència científica, que ajuden a entendre mecanismes del perquè de l'al·lèrgia. Això és el que en diem, una paraula tècnica una vegada més, que en diem l'exposoma. L'exposoma vol dir allò que estem exposant de l'ambient, i no només són coses que respirem, sinó són els propis aliments que ens poden estar canviant, entre altres coses, aquesta famosa microbiota. Si hi ha algun regulador immunològic, i hem dit que l'al·lèrgia és una alteració immunològica, és aquesta microbiota. Dit això, sembla que podem donar la raó i que els aliments tenen un impacte directe sobre les malalties al·lèrgiques. Carai. No es pot fer aquesta traducció-afirmació, sinó que és un puzzle que en cada pacient o en cada situació pesa més una peça, però efectivament sembla ser que un dels factors que fan que les malalties al·lèrgiques siguin una malaltia del segle XX i XXI i en augment sigui degut a aquests factors ambientals, entre els quals està aquests canvis a l'alimentació. Sí.
Interessantíssim i completíssima resposta.
Per tant, a l'hora que es recomana aquesta vacunació o el tractament farmacològic, també recomanaries en paral·lel mirar l'alimentació?
O si més no, és a dir, no desatendre-la, no?
Exacte.
Bé, bueno, primer una alimentació sana.
Això
és bo per tot, per les al·lèrgies i per les malalties cardiovasculars i per la vida. Però encara no hi ha cap mena d'evidència científica que es aconselli un tipus de dieta específica per millorar l'al·lèrgia respiratòria. Això no és així. I t'agraeixo, Estel, el que has dit, que hi ha, no?, a vegades molta informació, que és desinformació, perquè un pas a la ciència són anys, suors, a vegades llàgrimes...
Perquè després tu desmunti un algoritme d'Instagram, no?
Bueno, perquè es passa d'una hipòtesi, no?, o d'una idea a unes conclusions i es passen el que diem científicament al material i mètode dels resultats. Disculpeu-me que ho digui aquesta paraula pel forro.
No, és que
llavors,
és així.
La ciència vol dir que allò, que hi ha una base, no?, uns antecedents que dius, caram, això potser pot tenir un efecte, ho has de comprovar-ho. Tens uns resultats, els has d'analitzar i algú els ha de reproduir. Quan es dona tot això, ciència i evidència. I a partir d'aquí és quan potser potser algun dia podem recomanar, per què no, alguna dieta.
Clar, que és molt interessant, clar, el que diu en Joan, perquè sí que és veritat que les fake news, com és el cas d'aquestes fonts poc fiables que citava ara l'Estel, sí que tenen una base de realitat, que potser són aquests estudis primigenis, però que encara no s'han ni contrastat, ni comprovat, ni reproduït. Per tant, no seria ciència. La base sona científica, sí, però no ho és. El 677-3877-19.
Sí que, per cert, abans parlàvem d'esternuts quan algunes persones passaven pel costat de xiprers, no?, o d'oliveres, o per exemple de plataners, que diu, hi ha molts oients que parlen, la Maria, l'Àngel, el Josep Manel, diu, quan és època de plataners, diu, no estornudo, però les fosses nasals em piquen a rabiar. No sé si això és una al·lèrgia o simplement doncs una reacció puntual.
Mira, deixeu-me dir que segons dades, la ciutat de Barcelona té, incloent la zona de la muntanya de Collserola, prop d'un 1,5 milió d'arbres. D'aquests, 250.000 són a la zona urbana. Les tres espècies dominants són l'alzina, el pi blanc i el plataner d'ombra. I si pensem en Girona, per exemple, també pensem en els plataners. I no és casualitat. Doncs els primers arbres d'aquesta espècie van arribar a la ciutat de Barcelona, que van arribar a la ciutat de Barcelona, procedien de la Devesa de Girona, on es va començar a plantar de forma destacada al voltant de l'any 1850 a Girona, per tant arriben al 1861 a Barcelona. Qui va decidir plantar aquests i no uns altres?
Anem aquí.
Són ja els plataners un símbol de la ciutat? Té la solució a aquestes preguntes l'historiador en Dani Cortijo. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per la paciència.
Sí, no, estava escoltant, m'interessava molt. De fet, us volia dir una cosa. Jo era un cas com un dels Carles que ha trucat.
Epa.
Que vaig acabar ingressat per al·lèrgies, i no em dic Carles, però el meu pare sí.
És que tot quadra, Dani.
I des d'aquí volia trencar una llança pel mètode científic i les vacunes, que em van anar molt bé, i està molt bé, que de tant en tant, en la ràdio pública parlem a favor de la ciència.
Home, nosaltres intentem fer-ho habitualíssimament. De fet, demà tenim un programa d'escàndol, eh?
Increïble. Vindrà la Núria Salan, enginyera química, també vinculada al sector de la metal·lúrgia, i parlarem d'aquest llibre tan interessant que ha publicat sobre les dones invisibles, entre parèntesi, parlarem de dones inventores i amb dones inventores.
Dones inventores i amb dones inventores. Escolta'm, Dani, fill de Carles, al·lèrgic, quan es va començar a plantar plataners a Barcelona? És correcta aquesta dada, cap al 1800 i escaig?
No és de tal correcta, o sigui, massivament sí, però els primers plataners que es planten com a ornamentació, ja hi ha notícies des del segle XVI, que és a la Rambla. Però seria només en aquest passeig, que era, és que a Barcelona poc espai havia, la Barcelona de Muralles, com per posar-te a plantar arbres. No podien ni passar les persones ni els carruatges com per posar arbres, d'acord? Però en el moment que es trenquen les muralles, on massivament sí que s'implanta, és a partir de Cerdà. O sigui, si haguéssim de buscar un culpable, és Ildefons Cerdà. Que tenia aquestes idees higienistes i tot això, de que és veritat, no?, que el plataner més creix molt ràpid, dona molta ombra, i en aquell moment, el segle XIX, és l'època aquesta dels essencialismes, a la que vam trobar com l'arbre perfecte, doncs vinga, ho van inundar tot de plataners.
Sense pensar les conseqüències.
El que hem vist és que no era tan bona idea, perquè clar, és millor un ecosistema una mica variat. Imagineu que, per exemple, hi ha una pesta que arriba als plataners, s'extendria tot arreu. I el tema de la Devesa és curiós, perquè a França, nosaltres aquí sempre tots ens ocupiem de França, molt bé. Fins i tot l'arquitectura, l'urbanisme, etc. Però a França, en concret, es va posar molt de moda això dels plataners, i quan van ser convidats aquí per envair Portugal, però es van quedar, doncs va ser quan van fer el parc de la Devesa. I a partir d'aquest... A partir d'aquesta implantació de l'urbanisme francès a base de plataners, doncs també es va arrelar molt més a Catalunya. Per tant, no és de tot incorrecte el que heu dit.
D'acord. T'anava a preguntar, clar, tu deies poc intel·ligent, perquè si agafen una pesta o una plaga, el que sigui, aquests plataners, que sí que és veritat que creixen molt ràpid i fan molta ombra, però també fan moltes al·lèrgies, i si agafen una malaltia, palmen tots. Com és que no s'ha pensat al llarg de tots aquests anys canviar-los o substituir-los? No sé si tens idea si hi ha algun pla per diversificar la flora d'aquestes ciutats.
Des dels anys 90 hi ha un pla de reequilibració, i aleshores no tot es fa plataner, sinó que es van plantant altres arbres. La zona on hi ha més és precisament l'Eixample, perquè és on va començar Eixample i Sant Martí, l'extensió de Barcelona, és on i els estan posant diferents. I ara l'ordre que hi ha és de no renovar els plataners, sinó anar posant altres espècies.
Gràcies.
I això no és una cosa que passi només a ciutat, sinó que al camp també passa el mateix. Penseu que els cicles electorals són de 4 anys. Si es crema un bosc i plantes pins i alzines, que és el que hi havia antigament als boscos mediterranis, doncs d'aquí 4 anys no tornaran a votar, perquè veuran allà 4 rostolls. Per tant, es van començar a implantar pins, i ara el que tenim són pins, que a més és una espècie piròfila. Es crema molt més ràpid. I que això d'intervenir en la natura de manera d'aconseguir el més ràpid i el que doni un resultat visual més impactant, doncs és una cosa que no només passa a ciutat. I ara, amb el pas del temps, doncs, aplicant aquests coneixements de biologia i de ciència, s'està veient que no és el millor ni pels arbres ni per les persones.
Correctíssim. Em sembla superinteressant aquesta reflexió, Dani. Jo una pregunta només als plataners. Ara deies, s'ha donat ordre, diguem-ne, de no plantar-ne de nous, però n'hi ha algun, encara que ens quedi de l'època aquesta que deies tu, del segle XIX? Algun plataner originari del segle XIX?
Sí, de fet, a la Rambla encara en queden alguns plantats a finals del XIX, cap al 1800... i els caig encara n'hi ha alguns. Wow. I si us fixeu, com a anècdota ja, no em vull escapar gaire del tema, però al Passeig de Gràcia, a prop del que seria el Palau Robert, hi ha una alzina enmig de plataners, i es veu que aquesta alzina era originària abans que creixi l'Eixample. I fins i tot Jacint Verdaguer li va dedicar un poema i té una placa posada allà, perquè és com el guerrer solitari que es va quedar allà enmig de l'antic Camí de Jesús, que era el que unia Gràcia amb Barcelona.
Uau, no el tenia present, però ara passaré a visitar aquesta. A quina altura cau aquesta alzina?
Cap a dalt de tot, al costat del Palau Robert.
El Palau Robert seria l'obelisc.
El jardinet.
Sí. El jardinet, amb diagonal, sí. No? Quasi, amb la diagonal.
Sí, doncs, a la part de sota, diguéssim.
Passeig de Gràcia, abans d'arribar a la diagonal, a la part de sota de l'obelisc.
No? Allà on comença a venir.
Allà anirem a mirar-ho. Escolta'm, t'agraeixo moltíssim, Dani, sé que has sortit de classe, t'agraeixo moltíssim que ens hagis
atès.
No,
que avui faig vaga, eh? Avui no he anat a classe.
Ara. Escolta'm, doncs Déu-n'hi-do, Dani Cortijo, avui les vagues, moltíssima sort amb tota aquesta aturada i que us escoltin. Que bona falta que fa que us escoltin, Dani. Una abraçada. Fins ara. Adéu.
M'alegra molt saber que estem desterrant això, perquè a part és un arbre mentider, es diu plataner i no fa plàtans, això és així. I aquestes borles jo li fotria els ulls de qui ha decidit perpetrar aquesta matança lenta que patim els ciutadans.
Tot això, digues, Joan, no, li diré una cosa.
Comentant l'Estel, no, és veritat que no té res a veure amb cap fruiter, però vull deixar també, i no és anecdòtic, sabeu que més del 50% dels pacients amb una al·lèrgia al pol·len de plataner, se'n digui rinitis o asma, sí, tenen una al·lèrgia a aliments vegetals, entre els quals està el plàtan?
No m'ho crec! Ostres. Oh, per favor! No, ojo, la dada.
Aquí hi ha una cosa, no?
Aquí hi ha una correlació entre el plàtan i el plataner, l'hem trobat per fi, també us ho dic. Val, 677-38-77-19 i també el 93-201-7474, com és el cas del Carlos, no podia faltar un altre. Ostres. Carlos. Carlos, bon dia.
No m'ho puc creure.
Hola, bon dia.
Tira'm el titular, perquè he d'anar a la publicitat, però vull sentir el teu titular de la teva veu, que em sembla extraordinari, això que et passa.
Doncs que cada vegada que faig un àpat i començo a esternudar 6, 7, 8 vegades.
Ara resolem el cas del Carlos. Àpats i esternuts.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4 minutets i seran les 2 del migdia. Qui ens ho anava a dir, que parlaríem d'al·lèrgies i ens ho passaríem també, A veure, Carlos, segueixes el telèfon,
Aquí estic, sí.
A veure, criatura, tu cada vegada que menges, 6-7 esternuts, però depèn del que menges, depèn de si et quedes prou ple, hi ha alguna variable que hagis analitzat aquí?
Sí, hi ha dos variables. Si acabo satisfet, em passa més.
D'acord.
I si menjo un postre que tingui sucre cremat, com un flam, una cosa d'aquestes, també.
Ai, per favor. A veure, Joan, sé que t'ho estem posant difícil, Això que ens explica en Carlos. En Joan Bartra, insistim, cap de servei de l'ergologia de l'Hospital Clínic. Tens alguna resposta a això que ens està explicant?
Doncs sí que haig d'estudiar més. Haig d'estudiar més per donar... O hem de fer més recerca. No. Dit això, també una vegada més tenim aquestes, no, aquests noms, per almenys per diagnòstics, i és que hi ha unes terminacions nervioses que comuniquen el que és la cavitat de la llengua amb les papil·les gustatives amb el nas, i hi ha pacients doncs, que tenen aquests reflexes alterats i fa que quan ingereixen uns determinats aliments, no tots, la quantitat ja no tinc una resposta, però sí que hi ha una sèrie d'aliments que ho donen, i que hi ha una rinitis reflexa, que això no és un quadre al·lèrgic,
rinitis
igual que
reflexa.
La rinitis vasomotora tampoc, Són quadres no al·lèrgics, però que els símptomes poden simular, perquè no hi ha cap símptoma que sigui indiscutiblement només propi de l'al·lèrgia.
Per tant, Carlos, és normal això que et passa, o està descrit, si més no. No és una al·lèrgia, sinó que seria com una sensibilitat, no?
Sí, aquesta hiperreactivitat que
una
hi ha.
Una hiperreactivitat. Se't passa als pocs esternuts? És a dir, no interfereix amb la teva vida?
Sí, em quedo... Començo a esternudar, tinc una mica de congestió, i al cap de pocs minuts, parell de minuts, torno a estar perfecta.
Per tant, respondria aquest quadre, que dius, una sensibilitat dels
segur,
teixits.
Bueno, segur, segur, és difícil sense veure un pacient, però hi ha una forma d'al·lèrgia alimentària que pot donar una rinitis, però això és extremadament estrany i no crec que sigui el cas del nostre Carlos o l'enèsim Carlos que està avui. S'ha de dir que l'al·lèrgia és més freqüents de Maries, Dolors i Carmes i a les...
Més de dones, eh?
Sí, sí.
Doncs mira, avui t'ho he trucat tots els homes.
Hormonal, algo.
Fortíssim. Ens queden 3 minutets per acabar, 2 minutets i escaig. Ah, Carlos, t'agraeixo molt la teva trucada. Molts ànims, eh? Amb aquesta no al·lèrgica. Gràcies per trucar. Adéu, guapo.
Un punt d'humor. Primer vull dir-vos que tinc alguna cosa psicosomàtic, m'està picant tot i em raja el nas des que hem començat, és molt fora. Em passa quan sento parlar de polls i ara.
Oi.
I després, que malament que es passa quan tu estàs notant que et raja el nas, estàs parlant amb algú que saps que t'està veient aquell moquet blanc o transparent i no tens mocador per resoldre
les
allò.
Les mànigues, nena, les mànigues.
Bueno, però no posaràs la màniga. Sisplau, solidaritat. I ja que tenim els plataners, fins que no els retirin, que posin dispensadors de mocadors de paper gratis.
M'agrada aquesta idea. Segur que Jaume Colloni abraça la teva proposta i em posa a cada cantonada, perquè és molt barat, això segur.
Molt, molt.
Fran Domènech, a veure, algun missatge per acabar?
Dues coses ràpides. Avui ha estat un monogràfic de Carles. També és un monogràfic de persones que fan anys, avui, la solució que ens ho han dit, sisplau.
Ipa, felicitats!
Avui fem anys, el Toni fa anys, el David fa anys, la Laura fa anys, doncs mira, queden felicitades. I un apunt, que acabo amb la Mercè, també. Diu, sempre que menjo xocolata negra, estornudo 3 vegades seguides.
No.
A la primera mossegada. Després ja puc menjar la rajola sencera.
Això deu ser com el Carlos, no?
A gaudir la xocolata. A gaudir la xocolata.
Avui hem parlat d'aquestes al·lèrgies ambientals amb l'Estel Soler, la nostra solucionet de cada dilluns. Gràcies, Estel, estimada.
A vosaltres.
I ho hem fet, evidentment, amb en Joan Bartra, cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Clínic, ens ha respost fil per randa tot el que volíem saber, a més amb molt de sentit de l'humor. Per tant, ha pillat el to de la solució, el 300%. Joan, moltes gràcies. Tornaràs, eh? T'ho has passat bé. T'ha passat ràpid, eh?
Molt bé.
Rigor i humor. Una hora estarem parlant d'això. Doncs rigor i humor són possibles aquí a la solució. Gràcies, Joan. Fran Domènech, tornem demà, estimat.
Tornem demà, entreteniment útil.
Demà, inventores, aquí, a la solució.